vegada més estem amb tots vosaltres des del programa 3 per banda de Ràdio Falset, 107.6 de l'FM.
A la presentació del convidat d'aquesta setmana us vam dir que va néixer l'any 1918 a Barcelona, però que ha viscut la major part de la seva vida a Falset, que prové d'una família d'artistes i ell, malgrat no haver seguit aquesta carrera, també va dedicar moltes hores del seu temps de lleure al teatre.
Si a més us diem que actualment és jubilat i que per la seva professió va haver de jutjar molts casos tant de ciutadans de la nostra comarca com d'altres comarques properes, ben segur que ja sabreu de qui es tracta.
Certament, és el senyor Robert Benet, exjutge de Falset durant 31 anys. Benvingut, senyor Robert. A través d'aquesta conversa que mantindrem amb vos, intentarem descobrir una mica el vostre perfil humà. Tot i que el vostre pare era mestre, es va dedicar al món del teatre igual que la vostra mare, que era una actriu professional. Els dos van arribar a tenir companyia pròpia i és per aquest motiu que vareu néixer a Barcelona. Ens podríeu dir quants germans teniu?
Era fill únic.
Fill únic. I aleshores, on vau anar a l'escola? A Barcelona mateix?
No, a l'escola vaig anar als Escolapis de Vilanova i Geltrú. I allí vaig cursar dos anys previs al començament del batxiller. I després vaig fer quatre cursos de batxiller. I al voltant de l'any 34, que van haver de tancar els pares escolapis, el meu pare em va traslladar la matrícula a Reus. I vaig fer els dos últims cursos de batxiller a l'Institut de Reus.
I llavors vivíeu a Falset i anàveu i veníeu cada dia?
Efectivament, aquests dos últims anys els vaig fer anant i venint de Falset a Reus.
Déu-n'hi-do, no?
A la presentació han dit que els vostres pares eren actors de teatre i tenien companyia pròpia. Això no deixa de ser xocant. Vull dir, què se sentia ser fill d'actors? Perquè no és corrent. El normal és ser fill de pagès, sí, o ser fill de, no, aquí al món rural, però fill d'actors.
Sí. Bueno, de particular no té res, perquè la meva mare era un actriu professional que vivia a Barcelona i el meu pare, que vivia a Reus, i en aquells moments era oficial del registre de la propietat de Reus, dirigia un grup d'aficionats que en tant contractaven els serveis d'actrius ja reconegudes. I així va ser que es van conèixer els meus pares en una d'aquestes circumstàncies i al cap d'uns mesos van contraure el matrimoni. Llavors el meu pare es va traslladar a Barcelona i va estar de gran jove en el Teatre Romea, on la meva mare ja estava de figura destacada. Van estar un temps així i més tard van muntar companyia i inclús van arribar a ser empresa i varen estar bastants anys pues, treballant dintre de Catalunya i algunes vegades i a Mallorca en particular. I van fer almenys dues vegades i van arribar a anar a Mallorca treballant en diverses obres ja preparades.
I vos vau poder conèixer el que se'n diu la vida bohèmia del teatre?
La vida bohèmia del teatre, que és relativa. La vida bohèmia del teatre és relativa perquè hi ha que distingir, com sempre, entre els actors dramàtics i els lírics, que és molt diferent, i la revista. Són activitats molt diferents. Amb la revista es presta més la compareixença, la fluvi de gent no preparada teatralment, però que ho són per art pels tres avantatges que tenen: la presentació, figura, cant. En canvi, els dramàtics no solen ser, o eren en aquella època que jo parlo, ja parlo d'uns anys enrere, solen ser persones més formals i més acostumades a la pràctica habitual de la vida. De manera que els meus pares van portar molt temps la mateixa companyia. I hi havia pues, tres o quatre matrimonis que formaven part de la companyia i, clar, doncs, amb ells feies una vida més o menys normal. Que passava que ells, durant l'estiu, que és quan jo estava amb ells, com que feien moltes festes majors, pues, anàvem d'un lloc a un altre i amb trasllats continuats. I això em va durar pues, no massa temps, perquè a partir dels 15 anys els meus pares ja es van quedar definitivament aquí a Falset, on era fill del meu pare, i havien adquirit també alguna propietat, i es van quedar aquí. I així jo va ser que l'any 34 vaig continuar acabant el batxiller a Reus. com ja he dit abans.
D'infant, quin temperament teníeu? Tranquil, inquiet, no, una mica entremaliat?
No, tranquil no, entremaliat sí.
Ah, no em feu cara, doncs.
No, entremaliat ho era molt, sí. I a més tenia afició enfilant per tot arreu. La meva àvia patia molt. Perquè també jo a Vilanova ja estava amb els meus avis. Perquè el meu avi era oficial i substitut del registre de la propietat de Vilanova i Geltrú. Jo vaig estar aquests 3 o 4 anys que vaig fer el batxilleria a casa dels meus avis. I per tant estava allà a Vilanova, anava al col·legi, anava al dematí, entràvem a les 8 del dematí, sortíem a la 1, entràvem a quarts de 3, sortíem a les 8 del vespre, i aquesta era la meva vida d'estudiant d'aquella època. Ens anàvem a examinar a Tarragona, lliures, però jo estava en companyia dels meus avis.
Teniu record d'algun professor en concret?
Quan... Sí, home, un gran. Dels padres que vaig tenir, molta bona amistat tenia amb el pare Calassans, que era el subdirector del col·legi, i ens feia les assignatures de francès, geografia, història, després el padre Pollina, per exemple, que aquest ens feia química, el padre Salvat, padre Vidal, que ens feia llatí, i literatura. Bueno, aquests són els que recordo de moment.
I recordeu alguna anècdota d'aquesta època d'estudiant?
Bueno, ara de moment no em ve present cap anècdota, però segurament que en tindria. Segurament que en tindria, però vamos, de totes maneres, com que la meva edat era... Parlava jo, llavors tenia, per exemple, 12, 13 anys, 14, tot només masses anècdotes no les tens. Però vamos, alguna en tindria, que de moment no la recordo.
I de viure en una capital com Barcelona, passar la primera joventut, a vindre a viure a Falset, vau notar diferències?
Això costa bastant, costa bastant.
Costa.
Costa. Perquè jo no la tenia la idea de viure a Falset, ni molt menys. De manera que jo, quan vaig acabar el batxiller, esperava pues, començar la carrera a Barcelona. I com que hi vivia el meu avi de la banda materna, pues, jo pensava anar a casa del meu avi, senzillament. Però bueno, les circumstàncies no ho van permetre i el papa doncs, llavors em va dir que aquí a Falset hi havia un senyor francès que vivia en una masia anant cap a Bellmunt de Siurana, a uns 3 o 4 quilòmetres d'aquí. I aquest senyor es dedicava a preparar nois que estudiessin lleis. Claro, el meu pare va concertar un plan d'estudis amb aquest senyor. I llavors jo, a l'any 36... perquè havia acabat el batxiller el 35. El 36 vaig preparar. Va ser el primer any que varen demanar l'ingrés a la universitat, que llavors no hi era. I el mes de març del 36 jo em vaig anar examinat d'ingrés a la Universitat de Saragossa. I després, al juny, hi vaig tornar a anar per presentar tot el primer curs de dret, que estava llavors, composava de història de dret romà, hi havia també història del dret espanyol i hi havia també economia política. Les assignatures més fortes eren en particular el dret humà i l'economia política. L'altra era més de, en fi, no tant nutria la professió, però no era fonamental.
Bé, ens deia que era una mica entremaliat, però deveu ser també estudiós per fer tot això, no? Vull
dir... Bueno, llavors que era entremaliat, jo quan vivia amb els meus avis era bastant entremaliat. Tenia una bicicleta i jugava a futbol, que m'agradava molt, i bueno, m'agradava molt divertir-me, efectivament. Llavors que això d'estudiar m'agradava d'una manera relativa. Després vaig haver d'estudiar, perquè ho explicaré més tard, perquè em vaig fer gran abans d'hora, que va ser... Bueno, el de tenir el professor aquest me va anar bé, perquè cada dia jo em traslladava, i cada dia estudiava, i cada dia em preguntava la lliçó. I clar, jo llegia i sabia. I sabia perquè ho estudiava cada dia. Clar, amb ell, la mare de mi. Que això també ens anava bé als escolàpios. Perquè com que el curs el fèiem 8 o 9, doncs resulta que cada dia, no per un dia per l'altre, preguntava i havies d'estudiar sempre. I de manera que... Això, quan ja vaig haver de continuar amb la carrera, llavors ja m'havia fet responsable, perquè havia passat 2 anys. Als 21 vaig arribar aquí a casa, que era l'edat normal d'anar als quintes, i havia fet un any amb els Rojos i un altre any amb la República, o després amb els Nacionals. I vaig estar quasi 2 anys així, alguna més de 2 anys vaig estar.
Molt bé. Ja que ha nombrat la Guerra Civil, havent nascut l'any 18, segurament que us va tocar de ple l'haver d'anar al front,
no? A mi em van mobilitzar, sí. A mi em van mobilitzar, som del 39, per tant, i em van mobilitzar primer aquí a Falset, i vam fer un temps d'instrucció aquí a Falset mateix. I després, més tard, vàrem anar al camp de, aquest de Samà. Des de Camp Samà ja vam estar també de pràctica d'instrucció, potser doncs, un parell de mesos, potser, als voltants de Nadal. Això era l'any 38. I nosaltres, jo vaig sortir cap al front, incorporat amb una unitat republicana, i vaig sortir a finals de gener, primers de febrer. Total, que el mes de març, per exemple, estàvem en plena activitat a Aragó, en una zona interior d'Aragó, i en plena campanya. I llavors van començar els atacs que van fer l'Exèrcit Nacional, van retrocedir les forces a les que llavors estava en servei, i ens vàrem, doncs, quasi escapar, perquè ens perseguien, i no teníem suficient empara, i vam anar retrocedint. I així va ser com els nacionals van anar apoderant-se d'Aragó i van anar entrant, pràcticament van arribar aquí a l'Ebre, no? I que no. Llavors, sí, d'aquesta època tinc moltes anècdotes, moltes vicissituds passades de calibre, perquè a més vaig trobar que encara que tenia pocs anys, 19, entre 19, no, 19, sí, entre 19 i 20, 20 no els havia fet encara, però em vaig trobar que havia d'assumir una mica una responsabilitat dels altres, que si fem això, si fem l'altre, que hem de decidir, que no fem, i una miqueta també jo era més de la zona de Falset, i els vaig anar guiant cap aquí a Falset amb dos o tres de Barcelona, que els vaig acompanyar fins aquí a casa, i, bueno, i després més tard ells van marxar, jo em vaig quedar aquí, més tard em vaig haver, al cap d'uns dies, em vaig haver de presentar amb unes forces de recuperació que estaven a les Borges d'aquí del camp. Vaig presentar allí, que em van acompanyar els meus pares, per cert, i bueno, llavors em vaig tornar a incorporar a l'exèrcit nacional, bueno, en els rotllos. De moment, després vaig passar moltes més coses aquí, que tot just començava, que ara havia d'anar a l'Ebre, havia de passar moltes més coses, perquè llavors vam escapar d'Aragó, però clar, vaig haver d'estar a l'Ebre i vaig estar amb unitats de certa importància, perquè vaig ser, pues, estava d'oficinista a la secció d'operacions, que vaig acabar després a través d'un capità que em va portar amb una brigada, allà em vaig quedar en funcions de jefe d'operacions, sense soldat, per falta de gent o pel que sigui, hi havia un tinent que el va treure i el van posar al front, i jo em vaig ocupar el lloc d'ell, i clar, i així em vaig trobar en situacions diverses, que també em va passar després amb els nacionals, quan vaig estar amb ells, que també em va passar una cosa similar a aquesta, però sent soldat sempre.
Això us va tocar viure al front de l'Ebre?
Sí.
Oh, que de viure.
Em va tocar viure i tinc anècdotes moltes, per exemple, que l'altre n'explicava l'altre dia, però parlant et ve la memòria. Per exemple, quan jo estava a la brigada 145, que era de la divisió, la 44, pues estàvem en una zona del camp que estava amb un espadat. I a dins aquest espadat, en la direcció contrària, els nacionals estaven al front, per exemple. Doncs a la direcció contrària de la muntanya tenien fets una espècie de caus o de nius per refugiar els soldats allí. Jo, encara que estigués d'oficinista, allò hi havia l'estat major allà. I clar, allà hi havia un metge, hi havia un practicant, hi havia el sargento d'enllaços, hi havia, bueno, diferents persones. I amb això em recordo que un dia disparaven morters, i els morters dels nacionals en aquells moments feien fredat, perquè si nosaltres, si els rojos, llavors dic els nosaltres, clar, tiràvem un morter, és que ens en venien 50. I així, és que no ho exigero, era així, eh? I esclar, va, tira un morter, mi mare, i què passarà? I no paraven. I els morters tenen, és un tipus de metralla que explota l'ual, i quan explota l'ual, pum, es desparrama. I per tant, va bé, si tu estàs amb una contrapendent, pot agafar igual. Perquè si, per exemple, aquí hi ha una muntanya i vostè està situat aquí, en aquest punt, explota allà i el toca. Doncs em va passar que van acabar de tirar. I bueno, jo vaig sortir de la cova que allà estava, vaig sortir, respiro fora, surto i vaig caminant. I passo per una cova d'aquesta, bueno, teníem allò, no recordo com de dèiem, això, però es refugiàvem, una espècie de refugi, eh? i veig un que estava tirat a terra, i al passar li dic, ja no tiren, aixeca't. I al cap d'una mica, veig que estava igual, i m'acosto, i el tombo, i tenia només una sola cosa, una metralla aquí, una metralla al cort, el va deixar sec, completament. De manera que és una anècdota que és, bueno, moltes, perquè llavors sí, em van passar moltes.
Sí, perquè quants anys de guerra us va tocar viure al front?
Bueno, en després, guerra, de, bueno, amb la guerra em va tocar, és que jo me'n vaig escabullir, bueno, escabullir no, me'n vaig anar perquè jo vaig demanar pròrroga d'estudis. Però resulta després que el meu pare estava, patia de reuma d'una manera permanent, i hasta inclús va tenir un petit accident durant la guerra, i es va deslocar una cama, no el van poder arreglar, bueno, total, que estava impedit. Llavors jo vaig canviar la pròrroga de segona classe, que era d'estudis, la vaig canviar per la de primera classe, que era sostén de família. Vaig al·legar que el meu pare no estava en condicions, que jo em trobava a casa meva i que havia de treballar per casa i tal, i llavors em van concedir la pròrroga. I llavors no em van agafar, perquè al cap de poc temps d'haver-me concedit la pròrroga de primera, van mobilitzar els de segona, que va passar allò de l'Àfrica i que van fer venir més tropa, més gent, i van fer venir els soldats que estaven a casa en pròrroga de segona, els van incorporar. Jo per poc em vaig lliurar, perquè si no la meva quinta va servir potser 3 o 4 anys més, i potser és que em quedo curt. Però a mi em va anar molt bé, perquè entretant jo treballant per casa meva i fent tot això, treballant en el jutjat com estava, els de matins i a les tardes que estudiava i a la nit també, em vaig matricular de segon curs el juny, després em vaig matricular més al setembre d'una altra assignatura, i això successivament, i el dia 29 de setembre de l'any 42 em vaig llicenciar en dret, quan havia arribat a casa el dia 10 de febrer del 40. Però, clar, i a més resulta que llavors estudiava, no tenia professor, perquè aquell senyor va desaparèixer i no tenia professor,
ho feia lliure.
Llavors estudiava lliure, però naturalment havia d'estudiar, perquè amb totes aquestes circumstàncies i sobretot aquests 2 anys de guerra que em vaig haver de mobilitzar fent una feina que no em tocava, perquè estava pràcticament fent d'oficial allí, però sent soldat d'oficina, però estava allí. I clar, hi havia gent que em demanaven opinions. Sent aquí l'Ebro, em van enviar un enllaç al servei meu, que era un tinent. Era un noi, un xicot jove, que va venir d'enllaç nostre, meu amb la divisió. I jo era soldat i l'altre era tinent, però eren circumstàncies les que m'anaven. Això no tenia res a veure, es tractava d'un que podia fer.
Exacte,
i aquell va venir a dir, tu què ets tu? Diu, era taxista de Tarragona. Bueno, està. Llavors era, a tercer punt, doncs jo tenia, ja havia entrat a la universitat, estava una mica més preparat, i per tant, i a més, havia treballat en un jutjat abans, ja, que també això et donava visió de coses, però mon pare feia secretari del jutjat també, del municipal, i clar, jo havia estat amb ell molt al jutjat, i coneixia alguna aquestes coses, i després més tard amb els nacionals vaig ser molt temps secretari d'un jutjat militar, del que teníem a la meva unitat, amb un batalló. I vaig estar, ja no feia res, de servei no feia més que allò, perquè resulta que el jutge de guàrdia era l'oficial que estava en funcions. I clar, avui era aquell oficial, demà era aquest altre, i ells volien tenir algú que els, si tenien una poruca, que els hi tragués d'això, perquè un xicot d'estudiants que no sabien res de res. I allà em vaig trobar que tots em diuen, oi, tu que estàs de guàrdia, però si tu vendràs conmigo, que això ja em va passar més tard amb els nacionals a Astúries, que també em van reclamar l'uns i els altres, i vaig tirar un xicot que era català, i me'n vaig anar amb ell. Però al cap de poc temps d'arribar, que ell va marxar, després em va venir un altre, i bueno, em vaig quedar al mateix lloc.
Bé, ara si sembla bé, farem una breu pausa i escoltarem la romança de la Tavernera del Puerto, que segons ens ha dit li porta molt bons records.
Sí. Efectivament.
Esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada, en su mirar con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena. luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé.
Bé, quins records us porta aquesta música?
Bueno, aquesta música en particular em recorda l'època que vam tenir una emissora aquí a Falset. Estava muntada d'una manera peculiar i particular, perquè llavors les dificultats per tenir permís ens obligaven a haver de fer uns pagos i llavors una quantitat determinada de diner que tampoc s'ingressava. Llavors, com que l'emissora no tenia gaire potència, doncs era una espècie d'altaveu que se sentia més o menys, però no de molta llargada. I toleraven que existís. I aquesta música la posàvem bastant, en particular per una música de fondo, i es posava molt aquesta romança.
Si no vaig equivocat, em sembla que l'emissora de Falset, l'antiga emissora, estava autoritzada per l'Arzobispado de Toledo.
Bueno, a veure. No, això no va ser així, de moment.
Però hi havia alguna cosa.
Bueno, el que va ser, ja ho diré. El que va ser és que teníem aquesta emissora, però no, feta particularment, perquè estava integrada per un parell de concejals, per exemple, jo que llavors estava jutjant aquí, després el Capàs, el Peris, el Lluís Barceló, i ho vam muntar nosaltres, això. I més que res perquè Lluís era un tècnic d'aquestes coses i ell ho preparava molt bé. Però a part d'això, és que més tard, quan va venir mossèn Siurana, doncs funcionava l'emissora. I ell també hi tenia actuacions. S'emetia en alguna missa, bueno, les actuacions normals que li semblaven convenients en disposava. I llavors ell va intentar, segurament, per tal de fiançar més bé lo de l'emissora, la solidesa doncs, d'un apoio més important.
Legal.
Més important. I llavors precisament va ser això. Però això va començar funcionant per amb independència. Ja, ho vam fer uns quants amics, particularment. Sí, sí. I l'alcalde era el senyor Pujol, i estàvem tots d'acord amb això, i com que no hi havia problema, doncs continuàvem. Va venir el governador, i jo li vaig estar parlant, i és que tenim una emissora aquí, però no la podem legalitzar perquè ens falten recursos. Llavors hi havia el senyor Terrassa a Tarragona i ens havia explicat ell algunes peres que hi havia. I li vaig dir, home, diu, i qui la dirigeix? I li vaig dir al governador, doncs miri, som 5 o 6, i li vaig dir els noms, i va dir, va, continuïn, vagin fent, perquè no fèiem res de particular. Que fèiem algun disc sol·licitat,
sí.
El Santiago Rull, per exemple, feia alguns escrits,
cròniques, jo
cròniques,
recordo.
Cròniques, que els hi llegia, per exemple, jo també havia fet alguna.
La sintonia em sembla que era de la Cavalleria Ligera, no?
Potser, no me'n recordo ara.
Jo ho tinc gravat, vull dir, em ve a la memòria. Aquest...
I el metge Sabater també, l'havia fet ell, i esclar, ho alternàvem. També havíem fet algunes comedietes curtes, també per l'emissora, perquè llavors també tenim un quadre escènic aquí. I amb aquest vam tenir molta actuació.
Sí, el que passa que... Això en parlarem més endavant. Perquè ens sembla que pot donar molt de sí i aleshores ens agradaria dedicar-hi una mica més de temps. Yeah. En tot cas, potser ens podríeu explicar ara el primer lloc on vareu exercir després d'acabar la carrera.
Sí, jo vaig ingressar com a jutge de districte o comarcal, vamos. I vaig anar al primer lloc, vaig anar a Móra d'Ebre, per la proximitat, perquè jo, al acabar la carrera, vaig estar un parell d'anys exercint d'abogat. I tenia algun assumptet per aquí, i si em quedava de jutge aquí no em podia despatxar jo mateix, per tant, com que no ho podia fer, vaig optar per anar al jutjat més pròxim, i el que tenia pròxim era Móra d'Ebre. I em vaig quedar a Móra d'Ebre, que és a curta distància. I, pues, aquí a Falset no hi vaig venir fins molt més tard. Vaig venir concretament al cap de 10 anys, perquè vaig prendre possessió a l'octubre del 45 i vaig marxar a l'octubre del 55 de Móra d'Ebre. I vaig venir aquí a Falset i vaig estar aquí ja pràcticament sempre, perquè va desaparèixer més tard el jutjat de primera instància, va quedar el meu, el de districte, i jo em vaig quedar aquí amb unes funcions les pròpies de la meva competència, però és que, a més, tenia també moltes més funcions de jutge d'instrucció per la raó de que el meu bé aquí, jutjat d'instrucció, havia d'assumir la funció de jutge d'instrucció, i per tant tot el recorregut del partit de Falset ho feia com el jutge de districte i amb la competència pertinent, perquè a més la coneixia de sobres perquè havia estat 4 anys, com he explicat abans, de funcionari en el jutjat de primera instància de Falset, i tot el que feien aquí jo ja ho havia fet abans. De bé, que quan vaig anar de jutge estava ja més preparat del que normalment estava, perquè venia de 4 anys d'exercici d'un altre jutjat.
Senyor Robert, amb tota aquesta activitat que portàveu, us quedava temps per festejar? O...
Per festejar ho feia les vespres, això.
Molt bé.
Sí. Això sí, aquestes hores eren...
En quina edat els vau posar a festejar?
Pues, bueno, devien ser com uns 17 o 18, 17, entre 17 i 18 anys. Sí. La meva nòvia era d'aquí Falset, la meva dona Maria Marco, i després vam estar vivint aquí a Falset. A Mora, mentre vaig ser de jutge, també vaig tenir un pis, i estava, anava i venia una mica perquè era propet, no tenia gaire dificultat.
I quantes filles teniu?
Dues, la meva gran, Maria de la Creu, i la segona, que es diu Montserrat. La meva gran és llicenciada en dret i treballa a Barcelona, a l'Ajuntament d'Hospitalet, i està preparada per assessorar pràcticament l'alcalde, en l'actual alcalde. I també porta la secció, que és bastant complicadeta, d'urbanisme. L'urbanisme allà és difícil perquè es ventilen quantitats molt elevades. I, clar, ha d'estar contínuament posada en problemes de plets i reclamacions i coses d'aquestes, que ho tenen bastant. I la meva filla petita va fer el magisteri i després va fer professora en pedagogia terapèutica. I està, es va casar, és, viu a Andorra, i és professora d'Andorra. I fa aquesta labor d'aquesta especialitat que també té. Perquè allà a Andorra se troben que hi ha molts alumnes que tenen dificultats de la parla. Francesos també, andorrans, de català, espanyols, que parlen el castellà, uns altres que parlen el català, i per tant allí s'hi troba amb una funció bastant activa i està contenta i està satisfeta. Té un noi i una noia també, i la meva filla gran té dues filles també. La meva neta fa el segon curs de dret, i la petita, l'altra, la segona, ara fa, ja va acabar el batxiller l'any passat i ara fa la preparatòria per passar a ciències, que és el que vol fer, diu.
I així sou tota una nissaga d'advocats, no?
Sí, sí, perquè la meva filla sí. La meva filla està molt dedicada amb això. En sap un rato d'això, perquè clar, fa molt temps que ho fa. Des que es va casar fa quasi que és el mateix. I clar, dic això perquè algunes vegades hem parlat d'assumptes, jo d'administració en sé poc, perquè hi he intervingut, però la preparació d'un jutge, com que has de tocar tots els punts, et dona un sentit de responsabilitat. I moltes vegades, encara que siguin temes que no els toques directament, però sí que tens una idea molt clara de l'organització, del procediment o d'algú. I moltes vegades podem parlar també de qüestions i que les domina. I alguns punts també m'ha agradat veure que està versada. Ella és treballadora. Si no fos treballadora, no estaria allà on està.
Evident.
Això és evident. Molt clar.
Hi ha alguna cosa que us hauria agradat fer però que per circumstàncies de la vida no heu pogut fer?
Pues, si per les circumstàncies ho haguessin permès, perquè jo m'ho trobava fill únic i els meus pares estaven delicats de salut, m'hagués agradat pues, dedicar-me a algun teatre, però no únicament, professionalment m'hagués agradat també, però també m'agradava la direcció i també m'agradava la qüestió, la part literària del teatre en si. També m'agrada escriure, que tal vegada en un ambient més adequat. Potser hagués fet alguna cosa que aquí no he tingut ocasió de fer. Una vegada sé que m'he dedicat a, si he tingut algun rat, a escriure alguna cosa, que tinc facilitat de pluma. I aquesta facilitat de pluma també la tinc per parlar, perquè no m'és dificultat parlar. Mm-hmm. Això també em dava molt bé pels exàmens. perquè per aquestes coses...
S'enrotllava, no?
Per aquesta cosa, jo quan me vaig examinar i lliure del primer any de lleis a Saragossa, em van donar sobresalient d'economia política per un alumne lliure que no em coneixien de res. Notable de dret romà. I em havia deixat al darrere la història del dret, però més tard la vaig recuperar una mica i la vaig aprovar també. I la vaig aprovar tot el primer curs. I això que havia arribat al febrer. I això m'examinava... Bueno, això on va ser més tard, després.
Bé, tal com ens heu dit, una de les grans aficions que teníeu vos és el teatre. Per tot el que hem sentit explicar, va ser una gran època la que vosaltres vau estar fent aquí a Falset, amb el del teatre, i va ser una època molt important. Pensem, doncs, que val la pena dedicar-hi potser més temps, i per això hem pensat de deixar el programa aquí i continuar, doncs, la propera setmana amb la seva companyia i podent aprofundir una miqueta més en aquest aspecte. Aleshores, avui hi ha el Miquel, la Rosa Maria i jo mateixa, i el nostre tècnic, que avui ens ha fet de tècnic, el Sergi Cazorla. Ens despedim de tots vosaltres fins la propera setmana.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Ja li volia.